Un incendi a un assentament de vora la via de cintura provoca un gran embús. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
El foc s'ha iniciat de ben les 3 i mitja de vora el pont de Son Goleu a Palma i ha generat una gran columna de fum que s'ha estès a la via de cintura. Els veïns critiquen la brutícia acumulada al costat de la carretera.
I ha anat cresquent i cresquent i no, pues no han arreglat, sempre hi ha arbres, hi ha plantes i clar, això quan comença a prendre, pues acaba amb tot.
Això el dia en què s'ha registrat un accident de trànsit, un motorista roman molt greu després de xocar contra un mur a l'església d'establiments i quan el judici per l'assassinat d'una dona a la colònia de Sant Jordi l'any 2024 ha acabat avui en la declaració de l'acusat. L'exgendre de la víctima ha dit que si la va matar ell, no ho recorda, ja que havia consumit alcohol. La fiscalia ha elevat la pena de presó per a ell a 25 anys. Demà el jurat popular quedarà incomunicat per deliberar si l'home es culpable o no del delicte d'assassinat. És dimecres, dia 13 de maig, i un home ha estat detingut per una presumpta agressió sexual. Neus López, bon vespre.
Bon vespre. L'home que conduïa una furgoneta hauria introduït a la força dins el vehicle la víctima quan sortia d'un local d'oci nocturn i es dirigia al seu hotel aprofitant que estava aturat a un semàfor. Els fets varen passar la matinada de diumenge a la zona del passeig marítim de Palma.
Menorca comprarà bloc de pisos de particulars que estiguin buits per destinar-lo al lloguer social.
El Consell aposta per tenir el seu propi parc d'habitatge públic, que avui ha obert una convocatòria perquè els propietaris interessats ofereixin els seus edificis.
L'entitat ecologista Gent Gop demana que es denegui l'autorització per instal·lar un quiosc de platja Punta Pedrera al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.
Asseguren que la zona és especialment perillosa en situar-se al costat d'un penya-segat i d'una antiga pedrera.
També vos explicaran la darrera hora de la crisi de l'antivirus. L'espanyol que ha donat positiu continua estable i aïllat, mentre Sanitat no descarta flexibilitzar la quarantena dels altres 13 passatgers si continuen sense símptomes a partir de dia 28. I en els esports, el Mallorca juga avui a les 9 i mitja del vespre bona part del seu futur a primera divisió contra el Getafe al Coliseu. Miqui Tous, bon vespre.
Bon vespre. El conjunt vermell necessita guanyar per distanciar-se de la zona de descens que ara marca el Girona en 39 punts, el mateix que el Mallorca. El Getafe juga la classificació per disputar competició europea. Martín de Michelis té la baixa de Samu Costa per sanció i recupera el lateral Pablo Maffeo. Podreu seguir el partit en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 7 i mitja. I avui també juguen tres rivals directes del Mallorca per evitar el descens. Ara a les 7, l'Espanyol rep la visita de l'Atlètic Club de Bilbao. El Sevilla visita el camp del Villarreal i a les 9 i mitja, a Mendizorroza, l'Alavés juga contra el Barça.
A motiu d'aquest partit del Mallorca, l'informatiu avui tindrà una durada més breu de mitja hora. I pel que fa al temps, poc canvis. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, de moment a curt termini pels canvis. De fet, demà tindrem un dia de cel bastant destapat. Lluirà molt el sol, perquè just a primera hora del matí podem veure qualque nígol més, però després el cel quedarà molt destapat. Temperatures bastant crescudes les d'avui, no canviaran gaire. Màximes en general entre els 22 i els 25 graus. Això sí, notarem una mica de vent de mestral per bufar entre fluix i moderat. Els canvis una mica també significatius arribaran divendres, quan podem tornar a veure ploure.
Gràcies, Dani. Toni Cardell és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 4 minuts. L'acusat d'assassinar la seva exsogra l'any 2024 a la colònia de Sant Jordi diu que desconeix com va morir la dona, assegurat davant l'Audiència Provincial de Palma, que va tenir la sensació de despertar d'un mal son i després va veure sang a la casa. La fiscalia ha definit l'acusat com un home dolentíssim, diabòlic, i ha decidit elevar la pena de presó a 25 anys.
El judici se celebra amb un jurat popular i la defensa de l'acusat ha demanat que se li apliqui l'atenuant d'intoxicació etílica perquè el dia dels fets havia begut una botella de vi i un parell de cerveses. La fiscalia, en canvi, ha posat de manifest que tots els guàrdies civils i policies locals han declarat que l'home no feia olor d'alcohol ja han conclòs que va assassinar la seva exsogra en traïdoria i acarnissament. Mentre l'acusació particular ha dit al jurat que l'acusat no tenia ni una sola rapinyada, perquè la víctima no es va poder defensar per ser vulnerable. L'advocada de la família té clar també que hi ha un agreujant de violència de gènere perquè l'home va voler castigar la seva exparella assassinant sa mare.
En el torn de la darrera paraula, l'acusat diu que no ho recorda i que si ha estat ell que el condemnin, però que no ho facin per assassinat.
Demà els membres del tribunal quedaran incomunicats per deliberar si l'home és culpable o no del delicte d'assassinat.
I un altre home ha estat detingut, acusat d'introduir a la força una turista en una furgoneta i agredir-la sexualment. Els fets van passar la matinada de diumenge a la zona del Passeig Marítim de Palma.
La víctima sortia d'un local d'oci nocturn i es dirigia cap al seu hotel quan una furgoneta es va aturar al seu costat. El conductor la va agafar del braç de forma violenta, la va ficar a l'interior del vehicle i va fugir a gran velocitat per impedir que baixés. Durant el trajecte la va agredir sexualment. La fugida va acabar en un semàfor en vermell on la víctima va aprofitar la presència d'un altre cotxe per demanar auxili i escapar. Els dos ocupants d'aquest segon vehicle havien presenciat el segrest inicial, varen perseguir la furgoneta i varen aconseguir fotografiar-ne la matrícula. Gràcies a les imatges i a la denúncia de la víctima, els agents varen identificar l'agressor, que va ser detengut poques hores després.
I un incendi en un assentament de barraques situat davall el pont de Sant Goleu, de la via de cintura de Palma, ha mobilitzat avui migdia diverses dotacions de bombers de Palma, policia local i també el SAMU 061. Allà hi ha Victòria Morell. Victòria, bon vespre, què ha passat?
Bon vespre, doncs. Encara no se sap exactament què ha provocat l'incendi, tot i que un dels residents de les barraques assegura que podria haver estat una llosca de cigarreta. A aquesta hora, davall el pont de Sant Goleu, encara es poden veure les conseqüències d'aquest incendi declarat avui a migdia. La zona ha quedat completament ennegrida, amb vegetació cremada, fustes calcinades i restes afectades pel foc. Ja ho dèiem al principi, fins al lloc del fet s'hi han desplaçat dotacions de bombers, de policia local i un vehicle del SAMU. L'actuació del servei d'emergència ha provocat també algunes retencions de trànsit a la via de cintura en direcció a Andratx.
Hemos empezado a oír sirenas y sirenas. Ostras, se está quemando algo. Y yo pensaba que había sido un coche en la autopista o algo. Y cuando hemos llegado por aquí hemos visto que estaba esto lleno de gente y cuando hemos subido ya estaba esto apagado, pero se ve que ha sido un buen incendio porque se ha quemado casi todo esto.
No, va a comenzar poco a poco y han ido creciendo y creciendo y no, pues no han arreglado, siempre hay árboles, hay plantas y claro, eso cuando comienza a prendre pues acaba con todo y eso es lo que ha pasado básicamente.
Les causes exactes encara no s'han determinat i continuen sota investigació, mentre sí que han confirmat els serveis d'emergència que no consta cap persona ferida.
Gràcies, Victòria. I un motorista de 55 anys, Roman, han estat molt greu a l'Hospital de Son Espases després de xocar contra un mur davant l'església d'establiments a Palma.
Passades l'una i mitja del migdia, l'home ha pegat contra un mur i ha patit un politraumatisme sever. Una ambulància de suport vital avançat s'ha desplaçat fins al lloc i ha estabilitzat el motorista, que a continuació ha estat traslladat a l'hospital de referència.
7 i 8 minuts per la mare d'habitatge. Menorca comprarà blocs de pisos de particulars que estiguin buits per destinar-los al lloguer social. El Consell Insular aposta per tenir el seu propi parc d'habitatge públic. Avui ha obert una convocatòria perquè els propietaris interessats ofereixin els seus edificis. Carles Marquès.
Per primera vegada, el Consell de Menorca ha iniciat el procés per comprar directament pisos plurifamiliars desocupats de titularitat privada amb l'objectiu d'ampliar l'oferta de lloguer assequible de l'illa. El formulari ja s'ha habilitat a través de la pàgina web de la institució perquè els interessats puguin inscriure's. El termini finalitza el proper 31 de maig. Adolfo Vilafranca és el president del Consell de Menorca.
Què és que cercam? Cercam edificis complerts, és a dir, edificis plurifamiliars amb un mínim de 2 habitatges per tal de que es puguin ser incorporats en aquest projecte.
La compra d'aquests immobles es finançarà amb romanents de tresoreria. No hi ha, de moment, un topall de despesa previst. Núria Torrent és consellera d'Ordenació Territorial i Turística de Menorca.
Una vegada coneguem el volum i les característiques de les ofertes rebudes, farem una modificació pressupostària corresponent a la quantitat necessària.
La gestió del lloguer podria anar a càrrec de la nova oficina insular d'habitatge que el Consell obrirà aquest divendres.
I a Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària de Riu ha proposat una sanció de 59.000 euros contra un habitatge unifamiliar en sòl rústic que es va passar a ús turístic sense els permisos corresponents. Clàudia Mamallia.
Ho ha destapat una inspecció de la policia local que ha constatat que la casa s'ofertava en plataformes vacacionals de luxe. Una de les clientes va afirmar que havia pagat més de 1.000 euros per 4 nits. De fet, no es tracta d'un cas aïllat. El consistori també ha resolt una sanció de 43.000 euros a un habitatge ofertat a Airbnb pel mateix motiu.
I 6 de cada 10 empresaris de la indústria balear consideren que la situació del sector és dolenta i només el 12% creu que les polítiques públiques els són favorables. És una de les conclusions de l'estudi de percepció de l'empresariat elaborat per la Fundació Universitat Empresa. Avui s'ha presentat empresaris en la jornada Parlem d'Indústria que s'ha celebrat al centre BID d'Inca i en la qual el govern ha dit que mobilitzarà 25 milions d'euros a través del nou pla d'indústria que està elaborant Marta Puyalto.
La majoria dels empresaris perceben falta de talent, dificultats per captar-lo pel problema de l'habitatge i reclamen més sòl industrial que cada vegada l'utilitzen més comerços. Segons el doctor en psicologia, Antoni Núñez, que ha elaborat l'informe, una altra de les problemàtiques que constaten és la competència deslleial. A l'administració li demanen polítiques més concretes.
Que siguin molt més enfocades en el sector industrial. En segon lloc està el tema de reduir la burocràcia i de facilitar aconseguir terrenys o que la conversió a sòl industrial sigui més fàcil per poder seguir ampliant o seguir creant sòl i empreses industrials.
El director de la Fundació Impulsa, Antoni Riera, també ha presentat l'informe dels resultats del Pla d'Indústria 2018-2025. El document assenyala que, tot i alguns avenços en exportacions i en part del sector manufacturer, la indústria continua representant tan sols el 5% de l'economia. A més, durant aquests anys, la producció ha caigut prop d'un 10%. Segons Riera, el futur de la indústria exigeix interconnectar-la amb la resta de sectors productius, prioritzar les activitats que realment siguin rendibles i que es faci amb un personal més format i productiu.
En aquest sentit, el govern ja ha començat a treballar en la redacció del nou pla director de la indústria pel període 2027-2031. Mobilitzarà, com dèiem, 25 milions d'euros per reforçar el sector industrial.
El conseller d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha anunciat noves línies d'ajudes i la creació d'un nou segell identificatiu per a productes elaborats a les Balears.
Durante esta legislatura, más de 25 millones de euros que hemos destinado ya en ayudas a la industria, en modernización, en maquinaria. También hemos incluido al sector construcción, que es un sector muy importante dentro de esta economía, y lo que estamos haciendo es invertir para mejorar la competitividad.
I ja que parlant d'indústria, les empreses del sector Les Balears ja poden sol·licitar ajudes al transport marítim i aeri de mercaderies.
El govern espanyol ha posat a disposició de les companyies una aplicació informàtica específica per tramitar les subvencions que cerquen corregir el sobrecost derivat de la insularitat en el transport i la distribució del producte final. En la convocatòria de l'exercici anterior es van destinar 5 milions d'euros a les ajudes, de les quals es van beneficiar un total de 380 empreses. Tant la presentació de les sol·licituds com la tramitació es farà via electrònica.
I el president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, s'ha manifestat en contra de l'ampliació de la capacitat de l'aeroport d'Escodolà prevista per Aena, que ja l'ha tret a licitació per 10 milions i mig d'euros amb un pressupost total de 230 milions.
Maria està molest perquè no han comptat a les institucions locals i s'han assabentat per la premsa de la intenció de doblar la capacitat d'embarcament i expandir diverses àrees. Una mesura que va en contra del model turístic que el Consell planteja. A més, retreu al govern d'Espanya que ha d'informar i invertir, però en aquelles qüestions que són claus, com un model de cogestió de l'aeroport entre les institucions locals de les Pitiuses i l'executiu central.
Que no m'ho pareix de rebut és que m'ho entenem per la premsa que vol doblar la capacitat de l'aeroport, quan des del Consell Insular, de les institucions locals, tenim una aposta clara per la sostenibilitat, per no créixer en quantitat, sinó créixer en qualitat, i això va en contra de la política turística que estem aplicant.
I és que el nou disseny funcional de l'edifici de la terminal de l'aeroport preveu fer 15 portes d'embarcament noves, passant de 17 a 32. 15 nous taulells de facturació, 12 cintes més d'equipatge i àrees diferencials per a vols internacionals. En aquests moments, per l'aeroport hi passen 9 milions de passatgers, però encara té capacitat per 1 milió més en les instal·lacions actuals. Els hotelers parlen de responsabilitat i equilibri. És Alicia Reina, presidenta de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotels de les Balears.
Yo abogo siempre por prudencia, por llegar a un equilibrio y que eso venga acompañado también de una planificación a nivel destino en cuanto a los recursos.
Els ecologistes del GenCop expliquen que un increment és contraproduent i que, ben a l'inrevés, s'ha de cercar reduir l'entrada de visitants. Ara està oberta la licitació de la redacció del projecte per 10 milions i mig. La fase de disseny durarà 5 anys i l'execució de les obres es perllongarà fins l'any 2034.
I els pescadors de les illes podran continuar pescant jonquillo, cabotí i gerret amb arts tradicional fins l'any 2029. La Comissió Europea els ha concedit una nova pròrroga pel bon model de gestió, seguiment científic i control tècnic que el govern fa d'aquestes espècies.
El director general de Pesca, Antoni Grau, creu que amb aquest nou aval d'Europa s'ha demostrat que es fa una bona gestió de la captura d'aquests peixos. La normativa de 2006 limita la pesca del jonquillo, el gerret i el cabotí a determinades zones del Mediterrani, però fa excepcions mentre es compleixin un seguit de criteris de sostenibilitat, com és el cas de les Balears.
El que sí que voldria afegir que això el que demostra és que la Comissió Europea confia en els serveis pesquers del govern de les Illes Balears, que és un orgull per a demostrar que fent les coses bé i que, bueno, pues que és una alegria de que, per a dir que fent les coses bé no només el govern, sinó tots els implicats, en particular els pescadors, que han de respectar unes normes i col·laborar en el seguiment de la pesquera.
Entre els requisits, la Comissió Europea prohibeix que s'incrementin les captures, que hi hagi més pressió pesquera i limita un màxim de 55 les embarcacions que poden fer aquestes captures amb arts tradicionals. També exigeix que l'activitat tingui poca incidència en el medi natural marí, condicions que, destaca el govern, compleix la comunitat autònoma.
I encara en plena laboral... El sindicat de les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys a les Illes no descarta mobilitzar-se de nou i fins i tot fer una nova vaga després que la patronal no s'hagi presentat per segona vegada a la reunió que s'havia de fer avui.
Se senten indignats i menystinguts i demanen un canvi d'actitud a la patronal. A la reunió d'avui s'havia de tractar el desbloqueig del conveni pel sector amb l'objectiu d'igualar les condicions per a totes les treballadores. Azar Tortunda és de l'UGT.
Les mobilitzacions seguiran en augment. Està clar que hi ha un clam evident del sector d'educació infantil 0-3 per millorar les seves condicions laborals.
Els sindicats, Comissions Obreres, UGT i STEI lamenten que les patronals CCIP i la PIMEM han excusat l'assistència dient que el govern els ha convocat una trobada el 25 de maig en què es reuniran patronals i sindicats a la Conselleria d'Educació. Pepa Ramis, de Comissions, considera que l'administració fa seguidisme de la patronal.
Una administració pot mediar, pot acompanyar, però no pot dirigir una negociació d'un conveni col·lectiu. Són les patronals i els sindicats. I en aquest moment hi ha una intencionalitat a l'hora de fer un bloqueig a la negociació.
El govern, però, defensa que amb els populars al capdavant el sector ha rebut pujades salarials d'entre 200 i 400 euros mensuals i les treballadores han passat de cobrar 1.200 euros a gairebé 1.900.
I els treballadors de l'Agència Tributària Balears han iniciat mobilització pel bloqueig de millores laborals i amenacen amb una vaga dia 8 de juny. Una trentena de funcionaris s'han manifestat davant la delegació d'Hisenda Palma per demanar millores laborals com la implementació de la carrera professional i l'increment de la plantilla que asseguren es troba al límit per mort de la crisi de l'habitatge.
A les Balears hi ha uns 700 treballadors afectats. Les concentracions han tingut lloc a tots els centres de treball de l'Estat i han anat acompanyades d'una aturada parcial d'una hora. El portaveu del sindicat CESIF, Toni Roger, destaca la falta de treballadors pels elevats preus de l'habitatge i reclama reactivar la negociació de la indemnització per residència.
Estan jubilant molt de companys i els nous funcionaris que arriben
just estan un any, dos anys i tornen a casa seva. Això quan venen, perquè darrerament s'ha donat la paradoxa de persones que proven una oposició i que no poden venir a prendre càrrec i que no poden ocupar aquesta plaça, han de renunciar a ella perquè no poden assolir el pagament d'un habitatge digne aquí a les Balears.
El calendari de mobilitzacions es reprendrà el pròxim 29 de maig.
El PSIP insisteix al president del Consell de Mallorca que cessi de manera immediata el vicepresident de la institució, Pedro Bestar, després de confirmar-se que va fer un ús personal dels vehicles oficials.
Una petició que els socialistes faran demà en el ple de la institució, que presentaran 175 propostes de resolució sorgides del debat de política general, que diuen suposen una esmena a la totalitat a la gestió de Llorenç Galmés. És la portaveu del grup, Catalina Cladera.
Per tant, reiterar la petició en el senyor Galmés de que faci cessar o cessi ja en el senyor Bestart, si no ell n'és còmplice. I està triant la cadira en comptes de la dignitat que se mereix el Consell de Mallorca davant d'una situació d'aquestes. Demà serà un ple que la foto que veurem ja no s'hauria de produir. Encara hi som atents, senyor Galmés.
Entre les propostes del PSIP destaquen el reforç de l'escut social, l'increment de les ajudes de necessitat urgent, la reducció de les llistes d'espera a les residències de gent gran i una acció definida contra el sensellerisme i el caravanisme residencial precari, així com la millora de l'acollida de menors migrants.
I l'entitat ecologista Gengob demana que es denegui l'autorització per instal·lar un quiosc de platja a Punta Pedrera al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.
Asseguren que la zona és especialment perillosa en situar-se al costat d'un penya-segat i d'una antiga pedrera. Aquest anunci arriba després que s'hagi dictat el tancament d'un quiosquet emblemàtic, el d'Espoató, també a Sant Josep de Sa Talaia, per mort de la gran oferta a tot el litoral balear. Un argument que, diuen, aplicaria també aquesta nova concessió.
I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni triplicarà la xifra de càmeres de videovigilància que passaran de les 40 actual fins a les 119.
D'aquestes, una seixantena es dedicaran a vigilar el trànsit de vehicles i els vianants. També n'hi haurà per controlar punts dotats amb contenidors o passos de vianants intel·ligents que s'il·luminen quan qualque persona els creua. Una vintena de càmeres disposaran del sistema de lectura de matrícula i s'afegiran a les ja operatives.
El passatger espanyol que ha donat positiu en l'antivirus continuen símptomes però estable i aïllat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.
Els altres 13 espanyols aïllats també en aquest centre continuen asimptomàtics després que les darreres PCR siguin negatives. El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, obre la porta perquè puguin rebre visites si continuen sense símptomes a partir de dia 28. De fet, la ministra Mònica García segueix reunida amb altres homòlegs de països implicats per analitzar la situació del brot d'antivirus.
Confinat un creuer amb 1.700 persones a Bordeus per un brot gastrointestinal.
La decisió s'ha pres després de la mort a bord d'un passatger de 90 anys que podria estar afectat per aquesta passa de panxa que també ha afectat a una cinquantena de viatgers. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen de la infecció.
I Donald Trump ja ha aterrat a Pequín, on mantindrà una trobada amb el seu homòleg xinès Xi Jinping amb la guerra a l'Iran com a taló de fons. És la primera visita oficial d'un president estatunidenc al país asiàtic en gairebé 9 anys.
Tot i que abans de partir ha assegurat que no serà un tema cabdal, Trump necessita que el president xinès pressioni l'Iran per tancar un acord i que la Xina redueixi les compres de cru iranià. El gegant asiàtic, per la seva banda, tractarà que Trump afluixi i retardi la venda d'armament americà a Taiwan, una illa que la Xina considera de la seva sobirania. També abordaran qüestions com la guerra aranzelària, l'explotació de terres rares o el lideratge de la IA.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
I Miqui, començant parlant del Mallorca, que juga d'aquí a dues hores bona part del seu futur a primera contra el Getafe al Coliseum.
Sí, el conjunt vermell necessita guanyar per distanciar-se de la zona de descens que ara marca el Girona amb 39 punts, els mateixos que el Mallorca. Anant cap a l'escenari del partit, en tota la darrera hora ja és el nostre company Toni Fuster. Toni, bon vespre.
Com anant? Bon vespre, Miqui Tous. Ens trobam ara mateix en els exteriors d'aquest estadi Coliseum, a la porta 10, que és per allà on entraran els autocars del Getafe i del Real Mallorca. A l'avenida Teresa de Calcuta, el Real Mallorca es troba concentrat al Corcón, a l'hotel NH, on habitualment quan juga partits per aquesta zona sud de Madrid se sol concentrar en aquest hotel. De moment poc ambient, però en principi hi ha rebuda el Getafe, perquè el Getafe se juga també avui 3 punts que podrien entrar a Europa, no? I el Real Mallorca, lògicament, aquesta permanència. Sense afició mallorquinista, molt poques han pogut veure d'aficionats que hauran hagut de comprar qualque entrada o qualcú del Getafe els haurà donat qualque passi, perquè si no és impossible poder cedir avui aquí. En Pablo Maffeo com a lateral dret, aquesta podria ser la principal novetat. Haurem de veure com es troben els futbolistes que varen acabar tocats del partit contra el Villarreal per veure si hi ha qualque novetat de darrera hora, recordant que s'ha Costa ha viatjat, però no jugarà perquè està sancionat. Ha volgut fer costat, juntament també amb la plantilla, ha viatjat el president Andy Colbert, que avui de matí amb el seu negoci del Real Mallorca, Alfonso Díaz. En el Getafe seran baixa, concretament el futbolista Juanmi per lesió i Akar sancionat. Arbitrarà Juan Martínez Munuera, ja mor va arbitrar aquesta temporada en el partit Rayo-Real Mallorca. En el bar, Figueroa Vázquez. Pendents d'aquí una horeta aproximadament de l'11 que sortirà d'inici aquí al Coliseum. 3 punts importantíssims en vista d'anar una passa llegant a la permanència un any més a primera divisió.
Gràcies, Toni Fuster. I avui a baixa també juguen 3 rivals directes del Mallorca. A les 7 ha començat l'Espanyol 0, Atlètic Club 0 i també el Villarreal 2, Sevilla 0. Per tant, el conjunt andalús, rival directe del Mallorca, que de moment perd el seu partit. A les 9:30 començarà l'Alaves Barça. I ahir el Llevant va guanyar per 2-3 al camp del Celta. Han de recordar que el Llevant serà diumenge el rival del Mallorca al Ciutat de València. Luis Carrión n'és el seu entrenador.
Ese equipo no merece descender, eso es mi opinión desde el principio, porque tiene calidad y también porque es un equipo que pelea por todo. Yo pienso que el campeonato es muy competitivo, todos los equipos están haciendo puntos, tienes que continuar trabajando, pero hoy 3 puntos, que era el objetivo, está hecho y ahora empezar el próximo.
A la jornada d'ahir, l'Elx va perdre per 2-1 el camp del Betis i l'Atlètic de Madrid va guanyar per 1-2 contra l'Osasuna. I també pendents del bàsquet, perquè l'Estia Menorca ja ha arribat a la Corunya per iniciar un play-off d'ascens històric. L'equip de Javi Zamora lluitarà per pujar a l'ACB per primera vegada des de la fundació del nou club, el bàsquet Menorca. Javi Zamora diu que viatgen amb molta il·lusió.
Es un momento muy bonito, muy importante. De lo que se trata es de intentar disfrutar del camino con esa ambición, ¿no? De dar nuestra cara más competitiva y de tratar de, bueno, poner el broche a una temporada que creo que se ha trabajado muy bien.
I d'aquest primer partit de la sèrie es disputarà demà a les 8 del vespre.
3 minuts per arribar a les 7:30, moment per la cultura. Eugènia Moreno és des de fa anys una imprescindible de la feina en aquesta casa, assessora d'imatge d'IB3 Televisió, compagina aquest treball amb la seva passió com a escriptora. De fet, demà presenta a la llibreria Rata Corner de Palma la seva segona novel·la, L'Hermandat del Negocio Clandestino, una història amb molt d'humor i molta sororitat.
Sí, sororitat i respecte i empatia. Tot això en una novel·la que parla de l'amistat sobrevinguda. Aquella que neix quan manco s'espera entre una periodista desencantada i 3 atletes que acaben de sortir de la presó per un bon motiu i que és el bessó de la hermandat, Eugenia Moreno.
Y gracias a esa relación, las protagonistas de esta historia encuentran fuerzas para seguir adelante, protegerse mutuamente y salir de esas situaciones que a veces la vida nos pone delante y que nos asustan, pero que juntas somos capaces de derribarlas y de continuar y avanzar y siempre, 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 siempre desde el humor.
Humor que farà, per exemple, de la venda de roba interior usada, un gran negoci en una història que, explica l'autora, és sobretot humana.
Durante el proceso de creación he llorado y he reído porque la historia me hizo conectar muchísimo con las emociones de los personajes. Creo que cuando un autor vive emocionalmente su obra, la historia se vuelve siempre más real y sobre todo más humana.
Fins aquí l'informatiu vespre. Queden ara amb els postres en joc. Tota la programació, com sempre, a Ràdio 2.
Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé.